La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, són un quart de 10 del matí del dimarts 6 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, recordeu, es poden escoltar en directe a través de la ràdio analògica, la de sempre, la 91.5 de la FM, però també per internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe, o bé també poder recuperar-lo en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui, que tornen a l'estudi després del parèntesi de la campanya electoral. Per un costat tenim a Víctor Alexandre, escriptor i periodista. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de la coordinadora d'AFAS. Molt bon dia.
Bon dia.
També Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Bon dia.
I Robert Sabé, membre del Consell de Ciutat i veí de Mirassol. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com esteu? Ja recuperats de les eleccions i de tot això? Sobretot tu, Robert, que tu anaves a llistes, a més, no sé si et va tocar fer molta o poca campanya. Què vas fer?
Vaig fer poc, era el número 11,
el
meu paper era de suport, sobretot amb alguns temes molt concrets que es podien centrar en Mirassol i amb els temes ambientals, que és ha sigut la meva feina. Per tant, el que passa és que sí que han sigut uns dies intensos, perquè feia molts anys que no em dedicava a coses d'aquestes en primera persona. Vull dir, em tindria que remuntar al final dels 70 a la universitat i, per tant, fa molt temps, era un altre model.
T'has tornat jove, de cop, t'has tornat jove.
Sí, sí, fins a cert punt sí que et dones... Sí,
és perquè... que la política és interessant.
Exacte. És el que parlàvem una mica abans. Al final és un tornar, és un cercle. Vull dir que moltes coses de les que havia viscut les he tornat a viure.
Molt bé. Doncs, com dèiem, fa 9 dies ja de les eleccions municipals, del diumenge 28 de maig, i a Sant Cugat la veritat és que el resultat va ser bastant clar. Josep Maria Vallès, de Junts, va ser el candidat més votat i serà alcalde segur, perquè en aquest cas, a diferència de fa 4 anys, en aquest cas no hi ha alternativa que sumi. Tot i així, només té 9 regidors, a 4 de la majoria absoluta. Per tant, se'ns obre un escenari. Ara mateix està havent-hi reunions, de moment, que sapiguem i que ens hagi arribat. N'hi ha hagut 2, una entre Esquerra i Junts, i el dia següent, això va ser dijous passat, i el dia següent, el divendres, n'hi va haver una entre Junts i el Partit Popular, concretament entre Vallès i Álvaro Benejam, entre Josep Maria Vallès i Álvaro Benejam. El primer cas, amb Esquerra, sí que, pel que ens ha arribat, sí que va haver-hi alguna cosa més que una primera exploració, és a dir, sí que van explorar l'opció d'un pacte estable, no hi ha res tancat, però com a mínim ho van explorar. En el cas de la reunió amb el PP, com que és evident que no sumen, en el seu cas simplement va ser una posada en comú de dir en quins temes ens podríem arribar a posar d'acord per pactes puntuals o acords puntuals. Per tant, de moment la cosa està així. Però sí que, pel que també tenim entès, Josep Maria Vallès es vol reunir amb tothom, fer una ronda, diríem, amb tothom i veure una mica quin panorama li queda abans del 17 de juny. Per tant, amb aquest panorama i amb el resultat sobre la taula, us deixo micròfon lliure perquè digueu i comenteu el que vulgueu. Vols començar tu mateix, Víctor?
Bé, sí. Jo no vaig anar a cap llista, no. No. A veure, bé, les urnes han parlat, clar, no té més, o sigui, per moltes, no pot fer càlculs. En Vallès no pot fer cap càlcul perquè no hi ha més marge que 2 alternatives, o pacte amb Esquerra o govern en minoria, cosa que es pot fer perfectament, però suposa, per qui estigui en aquesta situació, el partit que sigui, un desgast terrible i una despesa d'energia brutal, perquè cada cosa que vulguis aprovar, vinga, demanar consens, has de parlar amb tothom, no només amb un, vinga, i això 4 anys es fa molt, molt, molt difícil de suportar. Per tant, jo crec, clar, si no queda més remei, sí, però jo crec que sempre que la possibilitat, clar, després al marxar Ingla, això facilita les coses amb un pacte amb Esquerra. Amb Ingla no era possible. I clar, al marxar, doncs, Picornell té un altre tarannà, possiblement sí que es pugui produir aquest aquesta unió. Però clar, això pel pacte està bé, però analitzant el motiu pel qual una persona que deixa de ser alcalde se'n va, que només ha estat 4 anys i abandones, jo crec que em sembla millor el que fa el Pere Soler, que és el que va fer Carmela Fortuny, que no dir, si no guanyo me'n vaig, perquè la vida, doncs, mira, es guanya o es perd, i quan depèn de les urnes, són les urnes els que manen. Aleshores, si tens vocació de servei a la ciutadania, doncs tu has de treballar per la ciutadania, siguis alcalde, siguis regidor, siguis el que siguis, perquè el que importa és, se suposa, la teva vocació. Si treballes per tu, lògicament, si no ets el número 1, doncs dius, jo el 2 no vull ser. Clar, com suposo que no, el que no podia suportar és que després de tot el que hi ha hagut i després de com es va arribar a l'Ajuntament, doncs ocupés un lloc de segon ordre, com ha ocupat, per exemple, en Vallès al llarg d'aquests 9 anys, o la Carmela Fortuny, doncs hi ha persones que no ho suporten i aleshores doncs se'n van. Doncs em sembla millor el que fa en Pere Soler, que almenys es queda. I aquest sí que no té possibilitats de res, eh?
Diguem que es vol quedar. Encara no sabem si es queda.
Bé, ara, no, és clar, aquesta és l'altra, sí. Perquè a vegades si aquí es queda i al cap de poc se'n va, saps?
No, és perquè ha de prendre la decisió del partit. És a dir, ell ha dit a l'assemblea o l'executiva del seu partit, jo vull continuar, i el partit li ha dit, deixa'm uns dies que m'ho penso. I estem en aquest escenari ara mateix. Però sí.
Si veiem la història del PSC, pues igual sí que hauria de fer una reflexió també el senyor Pere Soler.
Clar, vull dir
que no... A vegades un reflexiona si el que tens és servei, interès de servei públic o una professió, no? Que jo crec que la reflexió sobre la professionalització de la política i els problemes que això ens comporta, doncs jo no comparteixo amb el company l'opinió sobre el fet de que la Mireia Ingla hagi decidit plegar, perquè a mi em sembla honest que hagi dit, jo he presentat un projecte, aquest projecte no ha convençut, l'he liderat durant 4 anys, no ha convençut, el meu partit seguirà aquí, evidentment, però és, no, el missatge l'he entès, senyora, vostè no és qui el municipi vol que estigui al capdavant d'un projecte. Per tant, jo entenc que em sembla no només legítim, sinó que li fa honor. I ho dic, tot i que no sigui la meva opció política, també tinguem-ho clar, per si algú té dubtes de... No, aquesta no és la meva opció política. Jo sí que tinc ganes de fer una reflexió perquè, les lleis estem recuperats. No és difícil recuperar-se d'aquestes eleccions. No? Són unes eleccions que, almenys a mi, m'han generat un disgust gran. Perquè... he vist els números, els he sumat, restat de diferents maneres, no? Sí. I al final hi ha un únic número que és el que impacta i és l'abstenció. Aquest és el número que fa reflexionar més, perquè hem vist com ha pujat en representació al ple la dreta espanyolista, no? Ells són els que en la representació al ple han guanyat més. Però atenció, perquè tampoc han guanyat més vots, han perdut vots respecte les eleccions del 19. Vull dir que aquí el que ha jugat és l'abstenció i la llei d'on. Perdó, que estic pegant copets, estic pegant copets i no es pot. Aquí el que ha jugat, no, és l'abstenció i la llei d'on. Per tant, la dreta espanyolista, Partit Popular, Ciutadans i Vox, tenien 1.530 vots en les eleccions anteriors i en tenen, al revés, en tenien 1.987 en les eleccions anteriors i en aquestes n'han tingut 1.530. Tindran més representació al ple, però no més representació al poble. O sigui que això també n'hem de ser conscients. Que entra un partit d'extrema dreta que està en contra dels drets humans fonamentals, entra amb una representació notable al ple municipal, però no és un partit representatiu al carrer. Per tant, això també n'hem de tenir... O sigui, no és tan representatiu al carrer i ho hem de tindre present, no? A part d'això, doncs, jo soc també de l'esquerra anticapitalista. Per mi és un disgust, no, el que ha passat, perquè parlem de dreta espanyolista, però si parlem de dreta, és evident que la dreta ha guanyat les eleccions. I jo crec que això és una pèrdua important per al municipi, un municipi en què ja veiem que l'expulsió està a l'ordre del dia, és molt difícil seguir vivint aquí, en les generacions que venen, i per mi el problema del govern sortint és que no ha estat prou intens en la seva acció per evitar l'expulsió. Llavors, bueno, d'aquellos, com és allò, d'aquellos fangos, estos lodos, no? Pues això, així estem.
Molt bé, Xènia, moltes gràcies.
Recuperats, bé, t'has de recuperar perquè al final la vida segueix i no tot s'acaba aquí, a més ara ens en venen unes altres d'aquí 4 dies, que ja veurem el sidral d'aquí fins aleshores també com anirà. Però bé, dit això, jo sí que sóc partidari que, o sigui, no és dolent, o sigui, més no és bo que hi hagin pactes, que s'hagi de pactar, perquè si no qualsevol majoria també et fa anar per una banda, que si s'ha de pactar, doncs tu ha de fer pensar més. Ara bé, el primer problema, com deia ella, és l'abstenció, vull dir, ha sigut important, i jo crec que cada vegada anirà més cap aquí, perquè de la manera que ens ho estan venent tot i de la manera que estan funcionant els partits polítics, doncs és complicat que la gent no digui, escolta, tu, ja n'estic fart de votar, i voto aquest, i després se'n va l'altre, després jo voto aquest perquè no vull votar l'altre, i després resulta que el que jo no voto pacta amb el que jo he votat perquè no volia l'altre. En fi, tot això, bé, ja sabem de què va, portem molts anys votant, gràcies a Déu, i per tant, doncs, la gent està una miqueta cansada. Després hi ha un altre tema, i és el fet que també comentava ella de la pujada que fa la dreta en potència, i a més una dreta potent, valgui la redundància, i no només aquí. A les Espanyes ja hem vist com ha anat en general, hem vist com el de la dreta que puja potent. Per tant, compte. Que s'hagi de pactar. El problema d'això és que, clar, quan tu pactes no te'n recordes de que tu abans et queixaves de que aquells pactaven amb els altres, i ara tu possiblement hagis de pactar amb aquests que tu deies que havien fet la pirula, no? Parlant col·loquialment. Per tant, però bé, això ja forma part de la raça de la política. I després, que amb el tema de la ingle que hagi marxat, bé, jo puc estar d'acord o no, a mi personalment no m'ha agradat massa com ha anat la gestió aquests 4 anys. Crec que 4 anys se li ha posat moltes travetes i hi ha molt desacord i molt desencís amb la gestió que han fet l'Ajuntament, i per tant, clar, una opció és agafar i dir que em quedo segon i apreto, que també estaria bé, i l'altra és dir, doncs mira, escolta, me'n vaig. Bé, jo ho respecto, no ho comparteixo, però ho respecto, però és clar, és que la gestió que han fet és considerable, no? I després anaves pel carrer, clar, als municipals la gràcia és que la gent parla i coneixen aquest i coneixen l'altre i coneixen aquesta, i aleshores és el coneixement de la persona que hi ha al capdavant o com alcalde o alcaldessa, doncs és més propera. Jo crec que a la Ingla, la Mireia no es diu, Mireia Ingla, li ha faltat una miqueta aquest feeling entre ella i el poble. Això és una opinió molt personal, eh? Dit això, que se'n vagi, bé, pots prendre tu d'una manera que dius, bueno, és entre cometes, i en tots els meus respectes, pot ser una sensació de covardia, o pot ser una sensació de, escolta, no he pogut, se m'ha girat el vent en contra, escolta, més val que deixi pas amb uns altres, que això també és lloable, no?
Exacte. Ara, ai, perdó, disculpa.
No, i acabo. Que el Jurat Marí tindrà feina, sí, perquè tant si pacta com si no pacta, tant si porta això en minoria, cada vegada que hagi de moure un peu, haurà de demanar permís, consens i tal, que és bo consensuar, però clar, ha de consensuar en principi amb Esquerra, que són els que li donen ja directament el pas a l'alcaldable, però clar, estàs pactant amb un que a nivell general, a nivell Catalunya, se les foten per tots costats, però per tant fa gràcia.
Bé, primer m'agradaria centrar-ho tot molt en el municipi, perquè si me'n vaig molt més enllà, vull dir, les explicacions que em faig a mi mateix són molt difícils d'assumir. Per mi sí que va ser un bon govern d'aquests darrers 4 anys. Vull dir, jo penso que gràcies a que ens posicionem podrem arribar a el que per mi és important en política, que són la discussió i el pacte. Per mi va ser un canvi important, importantíssim, amb la política municipal de Sant Cugat. va obrir unes portes que semblaven absolutament tancades, com era el tema de l'habitatge, com era el tema de la igualtat social en un poble que hi ha grans discriminacions, i com era un tema mediambiental que podríem dir no s'havia tractat mai. Era un poble que l'únic que dèiem és que era verd, però part d'aquest verd és una cosa que inclús no és ni nostra, és Collserola, és un parc, aquí sí que em permeto la llicència, nacional. Per tant, sí que per mi va ser important, però com que estic on estic, som molt crítica amb el que es va fer, i entre elles va fer, una, per mi, una molt escassa i dolenta política de mostrar el que es feia o es deixava de fer. Amb la qual es podia entrar fàcilment en un joc que no hi ha entès mai en política, que és que quan s'està a l'oposició es desqualifica, no es mira de fer política en contra de, per mirar de fer política per... Amb la qual cosa, si no tens una campanya realment d'informació clara i concisa, sembla que podrien dir no faci res. Ensenyaré una anècdota. Ja que volem ser un municipi verd, es tenia que fer, per exemple, un pacte per tractar d'evitar determinats productes fitosanitaris que s'apliquen perquè la vegetació no creixi. El famós glicosat dels escocells. Com que no es va explicar, així de clar, no es va explicar, la gent l'únic que va entendre és que el municipi era un municipi deixat, quan el que era un municipi que es va adelantar a molts altres municipis de Catalunya i d'Espanya amb el tema de no aplicar fitosanitaris a zones habitades.
Deixa'm fer un apunt. Dius que no es va explicar, almenys per la part que em toca, eh? És a dir, nosaltres ho vam veure, vam rebre queixes, ho vam preguntar i uns tècnics ens van explicar i vam fer un vídeo explicant exactament això que dius. Però una altra cosa és que això arribi i la gent ho entengui, però...
Jo entenc perfectament que ho expliqueu vosaltres, és la funció prioritària del periodisme. El que no entenc és que no ho expliqui l'Ajuntament.
L'Ajuntament és qui ens ho va explicar.
Sí, però directament. Vull dir, ara començarem aquesta campanya. Ara farem aquesta campanya de por de per tal.
De motu propi, potser no.
Ara mirarem de posar llums obertes durant tota la nit per tal o per qual, etc. O sigui, anar explicant les coses que es fan. Penso que va haver-hi una fluixa informació. S'han tractat molts temes ara. Per tant, primera cosa, jo sí que estava content amb la funció que hi havia i ara estic expectant. No estic descontent, seria una falta de confiança cap a una altra persona a la que no tinc cap mena de dret a fer. Estic expectant. El pacte amb Esquerra, bueno, si tota la solució és buscar arimètica, sens dubte és aquesta. Però seria un pacte, algo així com dir, ells no pacten amb ningú, doncs llavors pactem tots els d'esquerres i així es podrien dir podem fer una contraguerra. Jo penso que la política ha de ser una altra cosa. Per mi tornaria a l'inici de la frase. Estar a l'oposició és simplement no haver guanyat amb número de vots la candidatura a la que anaves. Per tant, sí que es podria i es tindria que fer política des de l'oposició. Perquè, a més a més, seria una mostra claríssima de mostrar la diversitat. 15 candidatures amb un número de vots, a mi em sumen a Vox, per exemple, i PP, més de 6.500 vots. Per tant, és un número considerable, podríem dir, respecte a la gran victòria per quasi 11.000 vots de Junts. Per tant, és un número que s'ha de tindre en compte, i mostraria la diversitat municipal. I mostraria una cosa que ho aprenen a fer, que és debatre, o es tindria que anar a unes altres eleccions per clarificar les coses. Però per mi això és la democràcia, perquè si no, no arreglarem pas mai res. A mi em fa molta por haver perdut determinades coses de model de ciutat de l'any del segle XXI que es havien començat a obrir. I sentim masses vegades... tornarem a ser com abans, i sentit inclús la paraula antes, que només la sento el senyor Marcelí a RAC1.
Perdona, un bon referent, el senyor Marcelí.
Home, i tant, el tinc a la ràdio, per això, només, vull dir, fora. És una mica el que em preocupa, una mica. Però ja dic, el que facin, ben fet estarà. I la reflexió que ha sigut, penso que molt, molt oportuna, és que hi ha hagut un 42% d'abstenció. Això, en un tema municipal, que és el que ens toca el dia a dia, se'n fa com difícil de valorar, i per tant, una cosa que es diria d'estudiar.
I abans volia fer un apunt sobre l'abstenció. Perdona, Víctor, ja et dono la veu. És veritat que s'ha perdut 12 punts respecte al 2019, però... I això no deixa de ser preocupant igual, eh? Però la participació d'aquest any està més en la línia del 15 i de l'11 que no del 19. És a dir, el 15, em sembla, l'11 van ser un 60% o 61%, el 15 van ser un 55%, o sigui, inclús per sota, sí. Perquè veníem de la supermajoria absoluta de Mercè Conesa i potser la gent, no ho sé, m'imagino, no ho sé. I el 19 teníem l'entorn independentista, el procés amb presos polítics a la presó, va coincidir amb les europees Puigdemont-Junqueras a les urnes. És a dir, segurament el que va ser una excepció, simplement mirant una qüestió estadística, és el 19. No tant aquesta, el 58 d'ara. Que això no treu que el 58 sigui preocupant i que haguem de fer que creixi, en tot cas.
I disculpeu, sabeu quantes persones que no tenen dret a vot viuen a Sant Cugat?
No, ja no ho sé.
Perquè aquesta també és una dada important, no? Uh-huh. Quan nosaltres contem el municipi, no?, el número d'habitants del municipi, tenim veïnes i veïns que no tenen els seus drets polítics reconeguts. I això és molt greu, que no és un problema només de Sant Cugat, òbviament, però sí que crec que de cara a unes eleccions municipals, que al final és l'administració de primer nivell, no?, amb la que interlocutes com a veïna, com a ciutadana més, tenir població sense dret a vot reconegut, segurament hi ha barris, no se m'imagino, el barri de la Florida Blanca, l'Hospitalet, on hi ha molta més gent sense dret a vot reconegut. Però també en tenim aquí, no? Jo crec que això també és una altra de les coses que ens hauria una mica d'avergonyir, no?, col·lectivament, que aquestes, que això passi. I, bueno, no sembla que els resultats ens facin pensar que pot canviar
no,
en el
no.
futur no. aquesta
sí, no sé, sí, no, la participació... Però, clar, és que a més és contrast perquè Sant Cugat normalment és un municipi molt participatiu electoralment, sempre. Estem al davant, al capdavant, no? I clar, llavors es nota molt més. Però jo crec que hi ha hagut molta abstenció per part del món independentista, desenganyat amb els tres partits. És a dir, ja no sé qui votar, l'actitud de molta gent, perquè sí, d'acord aquest, sí, d'acord allò, però diuen, parlen, no sé què, i al final la gent no ha vist res i només ha vist autonomisme, la queixa permanent, que acaba convertint-se, quan és permanent, la queixa acaba convertint-se en victimisme, perquè si no passes acció de res, és que realment potser t'interessa més fer gestió d'engrunes que no pas agafar el bou per les banyes i ser conseqüent amb el que dius que són els teus principis. Ara, si dius no, d'això aturem-ho, ara no toca, això ho deia un senyor de dretes que es deia Jordi Pujol, i resulta que és l'eslògan d'Esquerra Republicana actualment, la qual cosa vol dir que
hi ha alguna cosa que no funciona.
Algú que es diu d'esquerres caldria saber què vol dir ser d'esquerres, perquè a mi d'esquerres m'ho sembla la CUP o els comuns, però Esquerra Republicana és un partit de centre i prou, les coses com siguin. I després, però, clar, després et trobes que, clar, bé, a veure, cadascú qui té, són idees personals, cadascú expressa la seva opinió, per això som aquí, perquè, clar, si tots estem d'acord, ja ens anem a prendre un
això està clar.
Des del meu punt de vista, però és el meu, analitzant, perquè a vegades hi ha com el Sebastià Serrano que analitzava les persones d'acord amb la gestualitat, etcètera, no?, els polítics quan parlen, per mi no és un honor que la senyora Ingla plegui. Per mi, des del meu punt de vista, no és un honor. Jo crec que, una persona que vol ser alcalde, del poble que sigui i del partit que sigui, ha de tenir unes condicions que són molt importants, a part dels coneixements que pugui tenir, lògics, del municipi on es presenta, és un perfil de persona molt específic, que a vegades hi ha persones que estan bé de número 2, però si les poses de número 1, allò no funciona. És a dir, ha de ser empàtica amb la gent, li ha d'agradar a la gent, ha d'anar a la gent, ha de somriure, no ha de renyar la gent quan la gent li diu, escolti, al meu carrer fa temps que no sé què, perquè la gent fa això quan troba un alcalde. Escolti, la gent sempre es queixa, clar, perquè li passen coses al seu barri, i si l'alcalde el renya i s'ho pren com una actitud de dir, com un descrèdit o un retret, malament. El que ha de fer l'alcalde, el bon alcalde, el que perdura és dir, on passa això que diu vostè? Llibreta, o la persona que porta al costat, pam, pam, carrer tal, què és el que passa? Pam, no s'amoïni, deixem parlar. I al cap de poc, aquell ciutadà veu que allò s'ha arreglat. Ostres, aquest alcalde és bo, aquell que va a la gent. La persona, he observat la senyora Ingla, no forma part d'aquest, no té aquest perfil. La gent no li agrada, és a dir, s'aparta i, clar, la gent l'ha d'anar a buscar i a saludar. I és l'alcalde que ha d'anar a saludar la gent, encara que no siguin dels seus. Clar, perquè saludar els teus no s'hi val, només. I per això, quan es va donar aquell, aquell acte que es va fer al Teatre Auditori d'Òmnium, que l'Ajuntament no hi participava, però finalment la senyora Mònica Huguet va dir: l'alcaldessa, si encara hi és, que pugi a l'escenari i fer-se la foto de grup. Volia dir, perquè té costum de marxar justament quan s'acaben els actes per no haver de saludar la gent. Esclar, i la gent, què va fer la gent del pati de butaques quan pujava aquesta senyora? Va patejar la platea. Perquè, clar, al final reculls el que ha sembrat i no té aquesta empatia. Hi ha alcaldes que duren anys i anys i anys, encara que molta gent no ho simpatitza amb les idees del partit aquell, però aquella persona té un carisma, com va passava a Rubí, no? O a Sabadell, que va, el Ferrer,
Ferrer
va estar molts anys, i molta gent no era d'Iniciativa, però era un home proper, que la gent el sentia proper i el votava. Doncs si no tens aquest perfil, i això ho han de veure tots els partits, tots, si no tens un individu que està allà davant, doncs busquen un altre. Llavors, és clar, si tu has fet d'això un projecte d'ambició personal, hi ha un exemple, un vídeo que va córrer per tot arreu, la senyora Ingla esbroncant el senyor Carles Brugueroles perquè li va dir senyora Ingla en un ple, i que li va contestar ella: escolti, jo no sóc la senyora Ingla, jo sóc l'alcaldessa, digui'm alcaldessa. Home, escolta, francament, dius, si necessites que diguin alcaldessa per sentir-te, per reafirmar la teva personalitat, vol dir que utilitzes el càrrec justament per això. Mm-hmm. Ell podia haver dit: escolti, digui'm regidor Brugueroles, no? Mm-hmm. És a dir, no sé, són detalls, però són, defineixen molt bé la persona que tenim al capdavant, i això la gent ho veu, i aleshores, clar, quan vota, doncs no podem dir, com diu el senyor Pere Soler, és que no ens hem explicat bé. Home, sisplau.
Que sí que és cert, més enllà de l'opinió que ara has dit, que podeu rebatre si voleu, sí que és cert que a nivell de l'observatori sociològic l'alcaldessa Ingla era l'alcalde, diríem, alcalde o alcaldessa des que es fa aquest observatori, que feia 20 anys que tenia la pitjor nota valorativa per part dels ciutadans.
Clar.
Això és un fet objectiu en tot cas.
Doncs aleshores has d'estar content que hagi plegat, perquè sí, així
sí,
doncs ja està,
sí,
no?
Sí. No,
solució, ella antes del missatge, i jo penso que ha fet poc. A mi hi ha una cosa que me preocupa en aquesta, no, aquesta idea de la política municipal, del ciutadà per ciutadà, que tu vas i que hi ha de lo mío i se te dona resposta, perquè aquí a Catalunya i en general trobo, no, que tenim una cultura clientelar molt arrelada. I el clientelisme no és una bona forma de fer política, perquè estableix i enquista alguns cacics de vegades. I això passa en molts llocs, fins i tot en llocs on hi ha hagut alcaldes de l'esquerra, no? d'expesucs i de més, que s'han convertit en cacics locals. Per tant, a mi aquest, sí, jo vaig, que hi ha de lo mío i llavors m'ho arreglen, no ho sé si és ben bé així, no? El que jo espero, el que jo busco en la política. No crec tant que haguem d'alimentar en la ciutadania la idea de tu tens un problema i te'l solucionen a tu, no? De, ai, he perdut la targeta, doncs vine a parlar amb mi que ja t'ho arreglaré jo, sinó defensar uns drets col·lectius i un bé comú. I aquesta cultura i aquest canvi cultural que jo penso que una mica es va intentar, no? Es van fer passets tímids per canviar aquesta cultura, doncs, clar, costa molt i ho veiem, perquè al final el que ens trobem a faltar és ell, que no m'escolten quan jo dic que hay de lo mío. No ho sé, entenc aquesta necessitat de veïnatge, aquesta necessitat de simpatia i de saber tractar, i és cert que això hi ha persones que tenen aquest do d'una forma més natural que d'altres, però jo el que busco
Muriel Casals era així.
Jo el que busco, sí, vull dir, això sí, són dons, no? Que al final, doncs molt bé, doncs els tenim bé, i si no, doncs què hi farem, no? Això no ens ha de descalificar políticament, i jo al final el que busco en les polítiques municipals són projectes. No busco una solució individual. Quan jo penso en la Floresta, no penso en la Floresta de que m'arreglin un carrer o me n'arreglin un altre. Penso amb el bé comú, penso amb la democràcia directa, encara que aquesta pugui tindre conseqüències negatives, no? cap a les meves idees en concret. Però em fa por, no? Aquesta mirada que està tan a prop del clientelisme. I hi ha una altra cosa que jo ara em pregunto, i és que des de les AFES, per exemple, sí que vam aconseguir alguna cosa que feia anys per la que lluitàvem, com que persones armades deixessin de fer activitats a dintre de les aules. Vosaltres no, potser no ho sabeu, però la Guàrdia Urbana anava a fer una activitat formativa d'educació viària interessant en si, amb la seva arma reglamentària a dintre de l'aula. Igual que feia activitats formatives amb arma a la plaça de l'Ajuntament. Va ser una lluita d'anys, que ens va costar reunions amb tots els partits, ens va costar molta feina, no? Generar un estat d'opinió, compartir a nivell nacional, però també a nivell municipal amb altres entitats. I finalment va arribar la decisió política, perquè aquesta és una decisió política, no tècnica, és una decisió política, de que no hi haurien més persones armades a dintre de les aules, i que si la Guàrdia Urbana seguia fent aquesta activitat ho havia de fer sense arma. Doncs esperem que, per exemple, això no es desfaci. Esperem tant que això no es desfaci. No, des d'aquí ja aprofitem per interpel·lar a qui sigui que hagi d'arribar, i en les condicions que sigui, de no desfer camins fets, perquè ens sabria molt greu, no? I aquest és un cas, si volem, petit, però molt simbòlic, d'una lluita aconseguida.
Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, Robert i Toni.
Bé, sens dubte, i gràcies, Víctor, perquè la gràcia és aquesta, que tots diguem la nostra opinió. Jo penso que sí, en un municipi hi ha aquella frase o aquella idea de que l'alcaldessa o l'alcalde ha d'estar molt proper al poble, però aquí som 100.000 persones, vull dir, això és un tema molt complicat, i jo miraré el món des del meu 18% de població, que és Mirasol. L'alcaldessa aquesta, a l'altra, i el d'abans i el de més enllà, no s'hi han passat mai. Aviam, passat d'una manera política, d'una manera accidental o circumstancial, sens dubte sí. Jo porto 22 anys a aquest municipi, per tant jo no soc dels de tota la vida. L'únic alcalde que m'ha parat, podríem dir, en el ferrocarril de la Generalitat, va ser l'alcalde Recoder. I sempre he sigut de lo que sóc, i ell sempre ha sigut de lo que és. Era una persona que, podríem dir, tenia que, per mi, aquesta facilitat de transmissió. La resta, tot i que ha estat vinculat a diferents activitats esportives, i he sigut el director de l'escola del Club de Rugby Sant Cugat, he sigut un dels cofundadors de l'equip de veterans, o sigui, coses d'aquestes que fins a cert punt tindrien que ajudar a la relació amb entitats polítiques, no he rebut mai cap mena de contacte. Per tant, el factor empàtic sí que el reconec. A més, l'Albert ens ha dit que podrien dir inclús l'observatori deia de que no era la persona més adient, però només li donaria aquest valor. Vull dir, no era una persona empàtica. A mi el que has comentat del clientelisme sí que m'està bé, perquè està clar, quan es parla la gent de Mirasol, és que el meu carrer a Magener no està arreglat i tal, és que hi ha 400 quilòmetres de carrer a Sant Cugat. O sigui, ho fem un plan realment de recuperar la viabilitat de Sant Cugat i d'arreglar-ho de manera correcta, o no farem res. O és que no venen a veure'ns, és que no ens venen a veure perquè som considerats un districte, o sigui, no som ni una entitat externa ni tenim una funcionalitat, podríem dir, pròpia. Per tant, hi ha 18.000 persones a Sant Cugat, en concret a Mirasol, que és una anècdota que estiguin allà, no és una realitat. I això porta que els transports, per exemple, siguin com són. I després jo també tinc una cosa que em fa molta por perdre. Es havia començat a parlar de l'habitatge no tan sols amb la força centrífuga cap als joves, sinó cap als vells. Els vells, que vam arribar aquí perquè, no ens enganyem, per arribar a Sant Cugat es tenia que tindre un determinat estatus professional i consegüentment social que permetia accedir a un tipus d'habitatge que altres persones no han pogut mai, també està basat en una estructura familiar que, podríem dir, si es desmunta, i la biologia amb això és molt cruel, fa que es desmunti sempre, pot ser que la persona que quedi tingui que marxar del seu habitatge, perquè entre els impostos i el cost propi de l'habitatge, el que serien les fonts d'energia i aigua, tingui que marxar. Això penso que és un tema molt important que es té que valorar. I això va molt més enllà de la política d'urbanització de Cala Ametller, Can Cabassa, va de la sistema d'habitatge que hi ha, com està pensat, com està distribuït, com està legalitzat, va haver-hi una reunió amb un arquitecte que va vindre dos mesos abans d'acabar l'any passat, en què va parlar inclús de la redensificació de Sant Cugat, alguns barris, per tractar d'evitar aquest tipus de problemes. M'agradaria que això no es perdés, o sigui, m'agradaria que això no quedés, podrien dir, com això van fer-ho els d'abans. Bueno, els d'abans segueixen vivint aquí, l'únic que han fet ha sigut perdre unes eleccions. Vull dir, m'agradaria que quedessin posits de les coses, perquè si no tinc la sensació, no ara, com la vaig tindre abans i abans i abans, és un pèrdua de temps, és uns cicles que s'acaben en si mateix i tornem a començar. I ho dèiem abans de començar, la pel·lícula aquesta ja la sabem, eh? Al final el xico li farà el petó a la xica, per tant, prenguem-nos un sèrio.
I a més és la xica és la filla del xèrif, que sempre és així. Sempre és així, sempre acaba així. Dit això, jo entenc, amb això que comentava abans del clientelisme o no clientelisme, jo estic d'acord amb tu, noia, vull dir, noia, perdona, el nom teu és...
Xènia. Quasi 50 anys que em diguin noia, està bé.
Si sabés a Consol, el Toni s'oblida del nom gairebé de tothom, eh?
Mira, de l'Eduard Gené, que avui me n'en recordo, vull que no hi és.
Avui no hi és, l'Eduard no s'ha
de mai. I el dia que hi és,
me
n'acordo.
Me'ls apunto tots.
I Xènia, no?
Xènia.
Xènia, mira. Doncs me n'en recordo sempre perquè tinc una coneguda que es diu Xènia, que... En fi. El tema... És que ja no tant com el clientelisme, que entenc que avui en dia, en un poble de 20, 25, 22.000 habitants, que és quan jo vaig venir aquí a Sant Cugat, perquè tampoc no soc de Sant Cugat, però venia de Gràcia, per tant, vaig entrar una miqueta, no per la porta de servei, sinó que ja, com que Gràcia i Sant Cugat sempre han tingut una relació bastant propera, però sí que clientelisme, això és evident que avui no es pot tenir amb la quantitat de gent que som, però sí que una miqueta d'empatia jo personalment crec que li ha faltat en aquesta alcaldessa. Dit això, tampoc ara crec que ens hem d'on vull saber amb ella, perquè ja ha fet la seva feina i prou bé que ho deu haver pensat fer que ho feia. I això, a mi una altra cosa que em preocupa, canviant de tema, és, bé, seguint amb això de les eleccions, és el jovent. Si el jovent té tendència a votar, o sigui, si més jovent té tendència a votar, o cada cop voten menys el jovent. I això és un tema que jo comentes amb joves, amb amics dels fills, això, jo no sé si ni, al final potser van a votar, però clar, perquè s'ha de fer i perquè, bueno, hem de votar, però hi ha una mica de desencís. Els que ja tenen una certa edat, que hem votat molts cops nacionals, municipals, estatals i això, doncs ja t'hi vas fent. Potser sí que jo personalment aquest cop he estat a punt de no votar, o sigui, he anat així. Si vaig entrar al col·legi electoral allà a Torreblanca, que em toca a mi, i com aquell que diu, tenia bastant clar aquí, però fins que no vaig arribar allà no tenia molt clar si votar-ho, perquè estic fins al capdamunt de que pactin i no pactin, i vagin i diguin, i que a més es perden molt amb en diuen. Però a mi el que em preocupa més és la gent jove que agafi la tendència de no votar. I no sé si hi ha alguna estadística, jo la desconec, però no sé com està el tema en quant al jovent. Si voten, no voten...
Ho mirarem, a veure si pot estan... veure aquesta dada.
Jo t'ho agrairé, Albert, que mira-m'ho això. Sisplau. Vinga, això, va. Això és clientelisme.
Això sí que és clientelisme.
Mira-m'ho.
No, miro, va.
El que sí és cert és que, clar, la situació en aquests moments per adquirir un pis o simplement per llogar és molt difícil a partir de amb determinats sous. Si ets una persona que té un sou normalet, la persona que guanya 1.500 euros, posem per cas, Sant Cugat no és el seu lloc. És que no és el seu lloc.
I perdona, i 1.500 euros ja comença a ser una mica alt.
Hi ha gent que cobra menys.
Del que cobra
clar,
sí.
Ara, entre cometes.
Clar. Ara, aquesta ciutat ha anat transformant-se, clar, ha vingut moltíssima gent, és la ciutat que més ha crescut a Catalunya i, per tant, clar, ha passat. Però jo, que porto 45 anys aquí, vaig arribar l'any 74... Jo vaig venir per un altre motiu, és a dir, vaig venir aquí perquè aquí era baratíssim viure, i vaig anar a viure a la Floresta, i vaig estar 2 anys, després 2 anys a Valldoreix, però de la Floresta vaig fugir de l'humitat, perquè tenia cintes magnetofòniques amb capsa de cartró, i a la humitat es menjava la capsa, i quan va néixer la meva primera filla vam marxar d'allà, i després a Valldoreix, però a Valldoreix feia molt fred, exacte, fins a Sant Cugat.
Te n'has anat davant de l'Ajuntament.
Bé, ara he viscut, bueno, molts anys
on l'Ajuntament s'han anat fins a casa,
on l'Ajuntament s'ha posat davant de casa seva. Correcte.
Sí, han vingut ells, però, perquè jo ja hi era. No, però jo he viscut molts anys a la plaça d'Octavià, a la plaça del Monestir, allà, però l'any 74, però jo me'n recordo que poc en els 70s, ja tocant, no, camí dels 80s, jo treballava a Ràdio 4 i Ràdio 4 pertany a Ràdio Televisió Espanyola. I aleshores allà es va parlar de fer una sèrie de fer cases perquè els treballadors que volguessin, com que es pensava portar l'emissora que estava a Passeig de Gràcia 1, i la Ràdio Nacional i tal, portar-ho a Sant Cugat, als estudis on hi havia també els estudis de Sant Cugat, portar-ho tot junt. I aleshores els treballadors que poguessin viure en una mena de... farien una mena de...
colònia, petit... una colònia.
La colònia, colònia, sí, de Ràdio Nacional.
Com allà dels pobles, no? De les fàbriques, que
sí,
hi ha la colònia.
Una colònia, una petita urbanització i tots allà. La majoria de la gent, jo ja vivia, aquí, i m'hagués pensava, home, els preus eren molt assequibles, però clar, trobaves que dius, a veure, si sortir de casa i trobar-te els mateixos companys de la feina al jardinet, perquè pensaven fer una cases adossades aquestes i tal, i al final dius on treballes,
no? De lo mismo.
Però el que vull dir és que la gent no volia venir perquè deien, oh, però si ja no hi ha res, però si ja no hi ha res, allà, oi, que lluny això i tal, i no es va fer perquè la gent no va voler. Vull dir que fixa't com ha canviat el concepte ara, justament la gent
com proposin ara.
I quan tu dius que vius a Sant Cugat, tothom es pensa que ets riquíssim i que tens piscina, i jo no sóc ni ric ni tinc piscina i vis de lloguer, clar.
Molt bé, perfecte. Mira, ens queden 4 minuts, no encetaré el segon tema que no tenia res a veure amb les eleccions, perquè no ens donarà temps que en parlem tots. No sé si algú vol afegir alguna cosa més sobre...
Jo vull dir una cosa, pel tema, pel que fa amb Mirasol, que sí que tens molta raó el que has comentat, que Mirasol, jo no sé si Vall d'Oreig i la Florista passa el mateix o no, però Mirasol queda com, bueno, les Planes, no, perquè les Planes és més de Barcelona, no.
Però Vall d'Oreig és una altra categoria, sí, oficial, administrativa.
Sí, sí. Això vull anar, bé, sí. Però vull dir, mira, sols sí que estan com una miqueta... Jo he viscut bastant de prop allà a algunes festes perquè coneixia, bueno, conec un que estava molt ficat amb el tema de comissions de festes de no sé què, bueno, tot una miqueta, i sempre hi ha unes polèmiques amb què l'Ajuntament, amb què no venien, amb què no ho solucionaven, que això és bastant generalitzat i amb tots els mandats, no només amb el de la Incla, que quedi clar. Però sí que és cert que estan com una miqueta abandonats de la mà de Déu.
Però la Florença diu, el mateix.
Per això dic que podria ser que fos de tothom.
Potser no hi has anat tant.
No, perquè conec gent.
Perquè si anessis, no vas caminar pels carrers. I...
Però com que ell ha comentat això, sí que és cert, perquè ho he viscut en viu i en directe. El de la Floresta i com bé dius, de les Planes i Vall d'Oreig, no ho he viscut tant.
Les Planes però, també a Sant Cugat. Té una part a Barcelona, però té una part important a Sant Cugat.
Doncs jo crec que això és general amb tots els perifèrics, no? Amb totes les zones aquestes, barris o...
Pel que fa a l'habitatge, jo volia dir això, pel que fa a l'habitatge de la gent gran, que a la Floresta també hi havia un projecte que esperem que vagi a algun lloc, a la Floresta, a part del tema del preu, se'ns afegeix que la gent gran, doncs, moltes vegades no pot viure en el mateix lloc que vivia per tema d'escales, etc., per accessibilitat. I això està sent un problema, perquè ja no només és que hagin de marxar del barri, és que han de marxar del municipi. Quan arriba aquest moment, o sigui,
això sí que és un
desarrelament total, no? Si tu als 75 o als o més anys, quan ja no pots pujar escales, te n'has d'anar del teu barri i municipi,
és trist, és dur.
I coneixem casos, vull dir, això està passant a la Floresta.
Sí, sí.
Digues, Robert.
No, seguint una mica en tot això, vull dir que totalment d'acord. El tema, per mi, és tornar a pensar la ciutat, tornar a pensar la població, la ciutat. I aleshores veure que les necessitats són absolutament diferents a lo millor les que hi havia quan es va plantejar. Totalment d'acord, als anys 70 era un municipi de secà, de preus molt assequibles, la universitat inclús fa aquí a prop una mica aprofitant aquest buit de coses que hi havia, i ara és just el contrari. Però no podem pensar ni podríem dir amb la societat agrícola que hi havia, ni podem pensar amb la societat esplendorosa que vindria del creixement. Penso que hem de pensar amb aquesta societat en què la sequera d'aquest any no ha sigut una anècdota, sinó que serà una limitació d'aigua. Vaja, pensar en el futur.
I tant, i ho farem, i en seguirem parlant aquí a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, que acabem en aquests moments, a punt de les 10 del matí, com sempre. Moltes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, i recordeu als oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de Cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.